però també s'ha de tenir en compte fins a quin punt una cosa és coneixement i una altra cosa és reparació, que va en contra una mica del sentit comú. Ara, quan parlava de, per exemple, documentació o patrimoni que està museïtzat, doncs encara que fos fruit d'una expropiació posterior a una guerra civil, a mi em sembla que el patrimoni que està museïtzat està allà on ha d'estar. I probablement després els hauries de rescabalar. Però tornar a dividir l'arxiu de Salamanca mateix, eh? Jo crec que amb la tecnologia que tenim avui en dia, Salamanca s'ha de quedar com està.
Que és una mica la xocolata... Vull dir que tu pots tenir una reivindicació, no sé, com de, simbòlica...
Però al final...
No té molt sentit.
No té molt sentit. No té molt per sentit, un estudiós trossellar... té el sentit, sí, que tots els arxius del franquisme estiguin a Salamanca.
Sí, trossellar el d'allò. Jo, amb el tema museístic, penso el mateix. Tot i que és veritat... Perdó, eh? Però tot i que és veritat que és una idea que... després no es dona, per exemple, a Sixena, no? Vull dir que aquí estem sempre... És a dir, ja, sí, és veritat, jo també crec que les cases museïtzades, en principi, també no té gaire sentit. Pràcticament tot està a Madrid, però és igual. O a Barcelona, eh? A Madrid el 80% i a Barcelona el 19%. I després l'1% està repartit pels pobres territoris. Però vull dir que és una idea que pot ser bona, però clar, que si després mai no es... Després les coses que no són d'això no es compleix, doncs és difícil de defensar.
Jo com a llicenciat en història a la universitat vaig aprendre dues coses, com a mínim. La primera és que analitzar la història des de la perspectiva de l'actualitat no té cap ni peus, i segona que polititzar la història doncs és un acte de sectarisme, i això són coses que ens explicaven a la carrera. Clar, està disposat el senyor Cruanyes, ja que és el que hem tingut per antena, introduir a les lleis de memòria i a rescabalar a les 2.400 víctimes de sentències de mort firmades per Lluís Companys, que és un senyor que té avingudes i que té estadis de futbol? O només hem de parlar d'un tipus de memòria històrica? Estem disposats a rescabalar o a donar alguna mena de dignitat als milers de catalans que van formar part com a voluntaris de les legions que van anar a lluitar contra la Unió Soviètica amb la Divisió Azul al front d'aquells moments Leningrad, després Sant Petersburg? Estem disposats a rescabalar a les víctimes del Tercio de Nostra Senyora de Montserrat, que tenia un grapat de voluntaris catalans que van lluitar contra la República? Estem disposats a rescabalar les víctimes del PUM? Estem disposats a rescabalar les víctimes de tot el fanatisme entre la CNT, el PUM, el SUC, etc. Perquè, clar, durant la República, perquè la història i aquestes lleis a dia d'avui el que pretenen és fer com una espècie de DeLorean i de regreso al futuro, de viatjar en el temps i de reescriure la realitat. Catalunya va viure dues guerres civils, la guerra civil de la República a dintre i la guerra civil entre la República i el franquisme. Amb la qual jo crec que totes aquestes lleis de memòria històrica l'únic que són és un intent de reescriure la història. Són un acte de sectarisme, són un acte ideològic, pretenen presentar a bons i a dolents, i malauradament la història d'Europa i també la d'Espanya en el segle XX doncs va ser una història sanguinària, on van haver-hi una cosa que el Parlament Europeu ha descrit de forma, jo crec, precisa, com que hi ha dues formes de totalitarisme salvatge en el segle XX, que són el feixisme i el comunisme. I així ho va definir el Parlament Europeu, així es va aprovar, i això és el que les lleis de memòria històrica en el nostre país no han recollit, que en canvi és una cosa que ve d'Europa, i per tant, a partir d'aquí, a mi, que surti ara Pedro Sánchez amb el francomodín una vegada més, em sembla absolutament al·lucinant, i amb l'únic que estic d'acord amb el Cruanyes, de tot el que ha dit, en general, és una persona amb la que no estic d'acord mai amb res, és amb que realment la locució d'ahir de Sánchez i dels 25 anys de paz de Franco tenen similituds que et poden deixar realment perplexa.
Una qüestió, ara que ho has dit, m'ha sortit el dubte, els que van lluitar amb la Divisió Azul i totes aquesta gent que van lluitar a favor dels nazis, que els van pagar, no?, unes medalles pensionades i pensions. És més, el franquisme, que me sona, vull dir, tu m'ho diràs perquè no estic segur, però vull dir que crec que rescabalar a la gent que ja li hem pagat pensions tremendes per lluitar amb els, a favor dels nazis, i que, a més, el franquisme va negociar amb Alemanya, no?, que Alemanya li pagués també un seguit de pensions. Vull dir que no sé qui, si hem de rescabalar... Quan dius, hem de rescabalar... Jo no sé si li hem de demanar que tornin els diners, però si hem de rescabalar més, la resposta no, és que hem de rescabalar el que hem rescabalat, no?
Hi ha molta d'aquesta gent, per exemple, que reclama poder recuperar els cossos, que és un tema que està a les lleis de memòries històriques, i que estan tirats, estan tirats en el front, i que estan tirats en el front de Sant Petersburg.
La resposta és sí, doncs.
Suposo, no en tinc ni idea, però...
Però vull dir, la resposta és sí. Mira,
però
jo...
aquí si tinguéssim que entrar en aquest tema, hi ha de tot, perquè en el cas de la Divisió Azul, que hi vist que t'interessa, per ser-hi un llibre de Rodríguez Zapatero, no el president del govern, que jo crec que és el que està més ben escrit sobre el tema de la Divisió Azul, i des d'un punt de vista bastant neutral, en el que ho explica bé, els primers que van anar-hi, molts d'ells van ser forçats, a partir del canvi de guió de Franco, quan veu que Alemanya, a partir de la batalla de Stalingrad, pot perdre la guerra, llavors Muñoz Grandes es queda amb una legió de voluntarios. Amb la qual cosa, jo crec que també és molt diferent la gent que va anar obligat a punta de baioneta a lluitar al front de Leningrad, de la gent que va anar voluntària. Per tant, suposo que deuen haver-hi molts nivells de gent, segurament hi ha gent que se l'ha pogut d'alguna forma ressarcir d'haver sigut víctima, del que en allà patissin, de que hi anessin de forma forçada, uns, els altres voluntaris, i altra gent, com els que reclamen que els hi tornin el cos del seu familiar, cosa legítima, també en el que hagin fusellat amb un paredón com el de Paterna, per ficar un exemple, tant d'un costat com de l'altre. Jo crec que les lleis de memòria, que és el que jo volia dir, són bones quan no s'intenta donar un viatge d'actualitat. No us ho prengueu com una frivolitat el que vaig a dir ara, però quan tu agafes una pel·lícula com la que el viento se llevó i al començament surt una veu en off que et diu vostè té que tenir en compte que l'esclavitud no està bé, tal... Escolta'm, tot això ja ho sabem. Ja s'aprèn a l'escola. I tu tens que veure que allò és una pel·li dels anys 30 i tens que tenir el suficient criteri i mirada crítica com per entendre que el contingut d'allò no ho pots, òbviament, assimilar a quina és la visió de la societat el dia d'avui. I en aquest mateix sentit, una llei de memòria el que tindria que fer és ajudar a que la societat d'avui entengui quin va ser el patiment d'Espanya, per exemple, als anys 30, què és el que va ser el postfranquisme, què va passar durant el franquisme, especialment en els primers anys del franquisme, qui va patir, qui no va patir, el per què... I que això es pogués veure amb la seva totalitat. Perquè és molt diferent la guerra a València, on no va haver-hi guerra perquè la República va caure abans d'entrar els nacionals a València, que la guerra a Catalunya, on van haver-hi dues guerres. I, per tant, això és el que, d'alguna forma, una llei de memòria tindria que explicar. No només el que jo crec que passa avui, que és que quan surt Sánchez ahir, en realitat... intenta fer creure una cosa que senzillament no és veritat, que és que tot el que va passar a Espanya des de l'any 36 fins a l'any 75 són un cony de desgràcies a la que tothom va sortir perjudicat, perquè no és cert.
No és cert.
D'entrada, hi han un grapat d'alcaldes que eren franquistes, que el dia que es va morir Franco i van venir els primers municipals, essencialment se'n va anar a Convergència i Unió. I això també és memòria històrica. I Convergència i Unió és el partit que després ha donat peu a Junts. I per tant, escolta'm, és memòria històrica dir que el partit que va tenir més alcaldes que provenien del franquisme era la Convergència pujolista, sí o no? I això és
a Catalunya, vols dir.
Exacte, a Catalunya. Això és memòria històrica, sí o no?
I l'hem de dir també del PP. És a dir, això...
Bueno, el PP a Catalunya no va tenir alcaldes.
No, a Espanya. Una llei de memòria històrica que digués...
Van ser de l'UCD.
Una llei de memòria històrica que digués... No, els alcaldes van marxar al PP. Seria una mica raro, perquè la memòria històrica no ha de ser un llibre d'història. Això de que la memòria, de que la llei de memòria històrica hauria d'ensenyar el patiment que va tenir Espanya als anys 30, això són els llibres d'història. Això és la matèria d'història a les escoles, això poden ser tota la producció cultural que hem de fer, és la meva opinió, i moltes vegades dins de la llei de memòria entren coses molt rares. Jo dic que les lleis de memòria no han de contenir res d'això, no han de contenir versions històriques. No crec que sigui interessant això. Ha de rescabalar a la gent que no ho ha estat. I ha de generar justícia per tothom de la mateixa manera, perquè el que ha passat aquí, aquesta idea de llavors rescabalarem els altres... Si és que no hi ha igualtat. No hi ha principi d'igualtat. no hi ha rescabalarem a uns soldats i els altres no, perquè els altres ja van estar rescabalats, no rescabalats, no rescabalats, pensionats i vivint tota la seva vida d'haver anat al front amb els nazis. Sí, Joan, si hi ha pensions, per persones que... hi ha pensions vitalícies i de viudes, i de viudedades...
La llei de memòria històrica, tal com sempre...
Acabo d'explicar el que vull dir. Jo crec que el que hem de generar és justícia per tots. Llavors, si una persona en l'any 72 podia perfectíssimament anar a la justícia a dir a mi em van afusellar a un familiar en l'any 35 a Barcelona, cosa que pot passar, o sigui, hi havia gent, era un cas ni dos, això s'havia ja jutjat l'any 40 i escaig, l'any 50. És a dir, aquí estan els documents i estan a Salamanca. És a dir, això ja s'havia jutjat. Els que no s'han jutjat són els de l'altre bàndol. Llavors, evidentment, hi ha un problema d'igualtat. Fa ràbia, perquè són només d'una ideologia. Ja, és que va guanyar una ideologia i l'altra no. Estaríem en un altre context si haguéssim guanyat els altres, estaríem tu dient el contrari que estàs dient i jo dient el contrari que estàs dient. No, pues a lo millor sí.
Jo no ho sé.
Ja és un futur llibre. Jo no ho sé. El que sí que sé és que, ara, per exemple, de buscar els cossos, jo vaig anar amb... Jo diria que en aquell moment era Romeva, que estava de conseller d'exteriors, que tenia les competències de memòria històrica. Va anar a un poble que es diu Figuerola d'Orcau a treure una fossa, que jo no se sabia exactament de qui era, i vam anar amb un autobús de periodistes, vull dir. I els van aixecar i van dir, nacionals, per com tenien les Sevillas, i vull dir, per com nacionals. Pues glòria per les seves famílies que van poder trobar els cossos, vull dir, per unes persones que estaven buscant-les. És que clar que s'ha de rescabalar tots per igual. Perquè aquests xavals que estaven allà, uns crios de 20 anys, pues evidentment eren un patiment per les, i serien del banc nacional.
Doncs però aleshores explica'm per què, per exemple, a Barcelona se li treu la plaça a Joan Carles I, però en canvi es manté un estadi Lluís Companys. Perquè també hi ha tots aquests temes de nomenclàtora a la llei, no només hi ha un tema de rescabalar, i t'he posat un exemple.
Jo encara es primer no surt de la llei de memòria. És una decisió de la Colau. Te pot agradar o no agradar, però no és una decisió de la llei de memòria.
Però és memòria històrica també fer això. T'has d'acord amb mi.
Sí, evidentment que és memòria històrica, però no és un problema de la llei.
Estem davant de...
A mi si la llei digués...
Un model de legislació que té una vocació sectària. No una vocació ni d'ajudar
si
ningú
llei,
ni pedagògica.
Si la llei digués el nom de Joan Carles I ha de sortir dels nomenclàtors de la ciutat, jo et diria que és una barbaritat, però com que no ho posa, com és una decisió que la pren l'alcaldessa, o l'alcaldessa, ara estem simplificant, la pren el consistori, per entendre's, doncs és la mateixa raó per la que Almeida fa exactament el contrari i li treu a Rafael Alberti. No crec que era la polèmia que l'havien tret. Doncs molt bé.
Tot el nomenclàtor que va posar Carmena s'ha mantingut.
Molt bé. Jo el que dic és que això són unes decisions que podem estar d'acord o no d'acord, però que no són part de la llei. La llei sí que impedeix ficar els noms, per exemple, de Francisco Franco i no el de Lluís Companys, per una raó... De Francisco Franco, per dir, ja m'entens, per una raó bastant... que jo crec que és bastant important, que és que Lluís Companys va ser un càrrec electe i Francisco Franco no.
I? El fet de que tu siguis un càrrec electe no t'eximeix de les teves responsabilitats històriques com a dirigent. I el fet és que Lluís Companys va acabar seguint un ninot en mans de la Unió Soviètica i per això va firmar un grapat de sentències de mort, com està documentat, de gent que va ser executada a les Txeques de Barcelona.
Sí, i és? I això?
Doncs és sorprenent que tinguem memòria històrica per Francisco Franco i no la tinguem, en canvi...
Tenim tota la memòria històrica del món. Tota la memòria històrica del món.
Lluís Companys va ser afusellat, no?
Sí.
Efectivament, el judici sumari de Lluís Companys, que és absolutament impresentable, això estarem d'acord tots, suposo jo, vale, no l'eximeix de les seves responsabilitats prèvies.
Que s'hauran de jutjar, no? S'hauran de jutjar i esclarir. Perquè a mi la idea de dir
no, està,
Companys...
Perdona, totes les sentències estan signades i documentades i es poden comptar una per una, eh?
Sí, sí. Abans el Joan parlava de la pel·lícula Lo que el viento se llevó i m'ha recordat que probablement aquí anem cap a una cosa que ha passat amb, a Estats Units amb la Guerra Civil Americana. I és que el sud va perdre la guerra, però va guanyar el relat de la guerra. Perquè amb el temps, amb la literatura i amb el cinema, vam posar una visió romàntica dels senyors del sud i d'una certa aristocràcia, d'una certa manera de viure la vida, que va, això, va romantitzar i blanquejar una societat esclavista, però que alhora també servia per parlar de que només podien viure d'això i tenien un comerç absolutament... És a dir, que el que se'ns venia no és ben bé el que va passar amb la Guerra Civil. Hi ha un llibre de l'Emilio Blanedo que és molt interessant.
Molt bo. En té dos. Són dos grans llibres.
El General Lee, sí. I la Guerra Civil Americana. Jo crec que el perill d'aquesta incursió de la política en la història en la història d'Espanya és aquest, el romantitzar una banda en contra de l'altra. I és veritat que Lluís Companys va ser assassinat amb una sentència absolutament injusta per un règim feixista, però això no el converteix en un sant baró, perquè Lluís Companys també va fer autèntiques bestieses sent president de la Generalitat. I aquesta part és la que sembla una mica injust oblidar.
Sí, sí, no, al final cap part s'ha d'oblidar, però crec que l'Arturo aquí el que diu, no, és el fet aquest de que al final...
Sí, però el comodín de va ser escollit democràticament, també el podríem fer servir amb uns altres personatges. Vull dir que...
Sí, com ara, és que és molt... Clar, una persona que va estar escollida democràticament va participar en una guerra i després va ser afusellat. Home, podem dir moltes coses d'ell. És un personatge històric que és tan controvertit, diguem-ne, com molts personatges històrics. Ara, posar-lo al mateix d'allò que, no sé qui dir-te, Stalin... Pues no té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit.
Però no el posem al costat de Stalin. El que diem és que no se'l beatifiqui. És que, perdona, tenim governs de la Generalitat que en els últims anys l'han beatificat, eh? Que tenim a tota la institució celebrant cada dia, o sigui, entre poc i massa.
Però és que a mi no em sembla estrany, com no em sembla estrany que el PP beatifiqui Fraga. No em sembla estrany. I podríem dir que Fraga va participar... Però és que Fraga, després de ser el que va ser un senyor que va fundar un partit democràtic, que va participar en la vida política espanyola, que va ser una persona important, i, per tant, que crec que se li ha de jutjar en aquests termes. Crec que moltes vegades, la falta... Una de les coses que li passa a la dreta és que la manca de referents semblants al seu, és a dir, la manca d'un general Yagüe a l'altre bàndol, i amb carrers, amb barris, no sé què, la manca, els porta a assenyalar a gent a Lluís Companys. Doncs pues vale, diguem que Lluís Companys era una mena de monstre, però la realitat històrica, és que no té res a veure un Companys amb un general Yagüe.
A mi el que em sembla, el que em sobta, i a més em sobta especialment en el nacionalisme i independentisme català dels últims anys, és que s'han escollit uns referents molt més violents que els que es tenien a un començament. I això tan val com per escollir Companys en comptes de Carrasco i Formiguera, com perquè Sastre sigui ara un heroi del nacionalisme quan fa 20 anys no ho hagués estat. Una cosa és reivindicar o senyalar o denunciar sistemàticament cada any que el president de la Generalitat va ser afusellat en un règim franquista, i una altra cosa és beatificar aquest personatge en concret, que per mi és dels més fracassats de tots els dirigents de la República.
Ja que parla de memòria històrica, ara que ens estem dedicant a tothom a blanquejar Jordi Pujol i a presentar-lo com una espècie de màrtir i de sant laic i de persona honrada...
I pare
de la pàtria, que això també deu ser memòria històrica, en realitat tot el que esteu dient es pot resumir en el primer tom de les seves memòries, les que va fer amb l'enyorat Manel Cuyàs, que a la primera pàgina Pujol diu: a casa meva em parlaven de Macià i no de Cambó. Ho dic per connectar amb el que deies tu de la memòria històrica del nacionalisme. Segurament la història del nacionalisme català, vist que estem ara tots també portant els altars a Pujol, hagués sigut molt diferent seguint el que diu les memòries de Pujol a la pàgina 1 si casa seva els seus pares l'haguessin parlat més de Cambó i no pas de Macià. I ens hagués anat tots una mica millor.
Ja hi havia, no? Hi ha el sector Cambó, que també va existir, i no se'n va sortir tan bé, diguem-ne.
Sí, bueno, sí,
també tant. De memòria històrica torturada. Parador catalanisme, arrepentit, viatge a Burgos, s'arrepenteix d'anar a Burgos, acaba fugint a Argentina, sí. No? Un reflex en general de la història del país.
Sí, perquè al final és la història del país està construïda també en personatges que anaven buscant... solucions miraculoses i s'anaven equivocant repetidament. I la història de Cambó és la història de molta gent, en aquest sentit, sobretot de molts catòlics durant la República,
sí,
que es van
equivocant
reiteradament.
Sí. Joan Sales, no?
En les seves eleccions.
La seva de Llonses. Però vull dir que al final, no sé, jo crec que al final la memòria històrica... Mira que tard anem en tot, eh? Però que la memòria històrica a Espanya no deixa de ser una mica la mena de memòria històrica que s'ha aplicat en tota Europa, no? És a dir, Churchill, la de Gaulle, passant... És a dir, els que van lluitar contra el feixisme, els que van guanyar la Segona Guerra Mundial, han tingut, bueno, un reconeixement, i els altres no, i els altres han estat denostats. És exactament just en tot i cadascun dels casos... Probablement no, però sí que hi ha un corrent de fons que té bastant de sentit. I després, això vol dir beatificar Churchill? Pues jo crec que tu llegeixes les biografies de Churchill i ja veus que el que va fer a la Índia, que era un tipus molt, molt controvertit ja des que era periodista a Sud-àfrica, en fi, aquesta història. Però això no vol dir que després no fos el líder d'un dels països lliures que va lluitar contra el feixisme a Europa i que va guanyar. Vull dir que al final, jo no crec, no sé si hem de dir, bueno, però Churchill tampoc no...
No, però és que Churchill va guanyar.
Va fer alguna cosa. Va fer alguna cosa més...
No, és que jo...
Sí, clar, bueno,
per això em sorprèn...
Clar, perquè Espanya és l'únic lloc on no va guanyar el feixisme, clar. Vale.
Va fer alguna més important. Va ser el dirigent polític que va decidir que el Regne Unit no negociava una pau amb els nazis, cosa que hagués permès la victòria de l'Alemanya nazi. O sigui, més important que la seva victòria va ser la seva determinació en la lluita per la llibertat.
Sí.
El que pensava és que el problema de potser és aquest, que acabem parlant de Companys i de Franco i de Churchill i no parlem de la gent anònima, de la gent que és el que jo volia dir abans amb el que deia l'Arturo, aquest rescabalament personal de la gent anònima, que al final hi ha de tot, hi ha gent, o sigui, tots dos bàndols encara busquen gent per enterrar, al final. És una mica, no?, que és potser la funció que és la que hauria d'afrontar aquestes lleis de memòria històrica. Seguiria, però és que tinc 3 minuts de públic pendents, que ara m'han recordat, i que si no els tiro em mataran, però ara tornem, no marxeu.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Fritz Ravic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels Nevaditos Reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Bon dia, veïna, com estàs?
Bon dia, Juanita, tot bé, i tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oh, i tant, això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comptes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
Si cerques el millor pels teus éssers estimats, visita Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, el lloc ideal per ells. Troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Va, que ens queda res, 4 minuts per 2 quarts, però us vull llançar un tall que ha fet Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés, després de la sessió de control, que ha sigut força tensa al govern. Nogueras li ha demanat al president Sánchez que mogui el cul amb el compliment dels pressupostos, sí, sí.
Tal qual.
Amb aquella finesa.
Oh. Entre cometes, ho veig entre cometes. I després, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha dit això.
Creo que no se van a negociar. Estamos al mes de diciembre y nosotros no tenemos ninguna noticia de presupuestos y yo veo complicado. Es una sensación, igual yo leo mal las cosas, pero yo creo que no va a haber esta carpeta encima de la mesa.
Que no veu que es negociïn els pressupostos del govern espanyol per a aquest 2025 i diu que, a més, no els negociaran fins que no compleixin amb els pressupostos anteriors. Creieu, mira, ho deia ella, creieu que està llegint bé la situació Junts amb aquest ultimàtum, amb aquesta situació que està provocant
el
Congrés?
Mira, vaig a ser malvada. La Míriam Nogueras no llegeix la situació, diu el que li diuen que digui. Per tant, si diu això, és que algú li ha dit que ha de dir això, i algú que viu a Waterloo. Perquè si alguna cosa té la Míriam Nogueras, és línia directa per saber què ha de dir. Aquest és el missatge de Junts, que és el missatge de Puigdemont. Per tant, jo crec que el govern, una de dues, o s'ho pren molt seriosament, o Pedro Sánchez ja està treballant amb la hipòtesi de pressupostos ajornats i convocatòria electoral el 25.
Sí, jo estic una mica d'acord, tot i que jo sí que tinc la sensació que Junts té unes cartes dolentes, però que no les està jugant del tot malament, diguem-ne. És a dir, jo no em crec, jo crec que és un farol, com jo crec que tothom... El pitjor que et pot passar quan fas un farol és que tothom t'ho vegi. I crec que potser m'ho vaig llançar un farol i tothom li va veure. Però no sé si podia fer una altra cosa. No sé si podem fer una altra cosa, perquè tenen només una bala, que és la bala de dir nosaltres som els que condicionem el govern de Pedro Sánchez i, per tant, pues, això com fan els gats, no? Posar-se com molt grans, intentar fer-se molt grossos, no? Que mogui, dic paraules grosses, que mogui el cul, no? Per sortir a les portades i tot això, perquè és l'única forma de dir, som nosaltres que condicionem. Vull dir, com més sembli que ells condicionen el govern de Pedro Sánchez, més jugaran aquesta bala, que ja dic que no és gaire bona. Les cartes no són molt bones, però les han de jugar d'aquesta forma. Dit això, jo penso el mateix. Si no hi ha pressupostos, jo no sé si aquest govern pot aguantar. Tinc dubtes. Uns pressupostos que, recordem, que havien de ser per la Dana, vull dir, amb tot el que ha passat a Espanya. Si no hi ha pressupostos, aquest govern té almenys ploma a les ales i per tant jo sóc dels que creu que Míriam Nogueras diu que no hi haurà pressupostos sabent que s'hauran d'asseure a negociar pressupostos.
Jo només us vull recordar que el govern amb les d'ahir porta perdudes 50 votacions en un any i jo crec que això no tinc el registre històric, però Jo crec que és una dada inèdita, amb número de votacions perdudes al Congrés. I sí que tinc la sensació de que Junts li ha sentat molt malament la rapidesa amb la que els socialistes es van dedicar a despatxar el del vot de confiança, perquè s'ho van prendre com un despreci. I això, amb una gent que té, enteneu-me, la pell molt fina i que té una gran opinió de si mateix, la idea amb la que Sánchez i el seu entorn va dir no pensem presentar un vot de confiança i com van menys tenir a Junts, crec que poder el PSOE es va precipitar. Però vull, per última cosa de dir, recordar que presentar un nou pressupost, aprovar-lo al Consell de Ministres i portar-lo a les Corts no és negociable, és una obligació legislativa. O sigui, per tant, el govern no sé com s'ho farà, perquè hi van fer aquest filibusterisme parlamentari de suspendre sine die la comissió que té que veure la revisió de la llei aquesta energètica a fi efecte de no perdre la votació. Això jo crec que és un frau de llei de calaix.
I no és la primera vegada.
I no sé si...
O sigui, és reiterat.
Sí, però no sé si amb el tema del pressupost es poden patillar alguna mena de jugada similar a aquesta, però si no, tenen l'obligació de presentar-li, per tant, de posar-se davant de la càmera i essencialment que Junts els hi digui si sí o si no, perquè sí que és veritat que de tots els socis que té el PSOE, Junts està un escaló per sobre.
Mm-hmm. Sí, perquè al final Carles Puigdemont ja ha demostrat que pot anar de victòria en victòria tombant governs fins a la derrota final.
Sí, que, mira, com que... el general Lee.
Exacte.
Veurem com acaba tot plegat, però ja tenim aquí a l'estudi la Mercè.
Què tal? Bon dia.
Amb una història a mi em fascina, eh? No sé si ho vau veure ahir a les xarxes, ens va arribar i ho hem explicat aquest matí. Aquest dissabte Notre Dame es va reobrir, es va reinaugurar després de l'incendi, i l'oli que es va fer servir per untar l'altar major és oli de la cooperativa Antar de la Selva del Camp, oli de Siurana.
Anda.
Amb tot el tema que ha generat l'oli català.
Mira, exacte, mira. Els últims mesos. I Salvador Illa promocionant en andalús.
Exacte. És que... Si tot el problema d'oposició que té Salvador Illa és aquest, pot viure al Palau de la Generalitat fins a 2036.
Aquesta polèmica de lo de Jaén encara no l'he entesa, ni veig on estava el problema. O sigui,
si aquest és l'argument de l'oposició... Té marge.
No sé, però nosaltres després...
Ara sí, ara anirem cap allà, anirem cap a la Selva del Camp per parlar amb la Núria Cox, que és comerciant de Coselva, que és justament aquest oli que deies tu, Pau, i li preguntarem, mira, tots aquests dubtes ara li traslladarem, què et
sembla.
I tant,
i tant.
I res, més coses, avui és el Dia Mundial del Tango, per si no ho sabíeu,
El Dia Mundial del Tango!
Informació de servei. I hem enviat a la nostra girocleta, doncs, que l'ensenyin a ballar un bon tango.
El tango del Pacino, Essència de Mujer.
Oh,
meravellós. Gran nivell.
En fi, doncs...
Molta passió al programa d'avui.
Molta passió, sí, i tant. I després, no sé si sou d'anar amb moto per Barcelona.
No.
Jo era i me quité.
Ah, mira, veus?
Però te quitaste o te la quitaron?
Exacte.
Bueno, em van baixar de la moto.
Sí, Perquè a les 11...
Sí, el Cesc Maideu ens porta doncs, la llista del rànquing de les 7 motos més robades a Barcelona.
Sí, que si sou d'anar amb moto, estigueu pendents i poseu-vos a fer un canvi de
Vigileu,
marca.
Exacte.
No marxem amb tango, per això. Marxem amb la cançó que més li agrada en Rafa del barrio?
No, de Los Amaya, ha dit.
Los Amaya.
Ah, sí?
Quiéreme, de Los Amaya.
Carai, tu, el Rafa.
Mira, en Rafa.
Home, sí, el Quiéreme. Molt bé. Molt bé, jo pensava que ens posaries Dorian, que avui també ens visiten, per cert, 20 anys de Dorian. I demà estan de concert a l'Arrasmetat.
Comenceu ja, perquè no...
Sí, no, perquè si no, 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 no,
va, merci, Joan, Arturo.
Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Gràcies.
Tornem demà a les 8. Fins ara.
Sentimiento que tiene el lado claro, mi lado oscuro, y las alegrías o penas van por dentro, pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los de cocción, que mira como podero.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80,
Escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uei!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Roc Casagran il·lumina la nit de Santa Llúcia. Molt bon dia a tothom, són 10:45.
Vam enfilar-nos als arbres del bosc, ple de ciment, i vam ser dos ocells que fan el niu enmig del llamp i el tronc, i estan bé i els dies van caient.
Ahir a la nit es va celebrar la nit de Santa Llúcia, la festa de les lletres catalanes. Es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya. L'escriptor sabadellenc Roc Casagran va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la amb Somiarem una illa. L'obra de Casagran explica la història de la Carla, una noia que necessita tornar a endreçar la seva vida, reconnectar amb el que és important de debò i curar-se, sobretot, les ferides del passat. Estem escoltant de fons Que lluny ens du l'amor, un poema, per cert, del mateix Casagran, musicalitzat per en Cesc Freixes. De fet, junts tenen un disc que es diu Direm nosaltres. Si tornem a la nit d'ahir, també es va premiar Blanca Llum Vidal amb el Premi Carla Riba de Poesia, amb qui parlarem, per cert, d'aquí una estoneta, amb la Blanca Llum, i Toni Güell amb el Premi Mercè Rodoreda de Narrativa, entre d'altres. Aquests són els premis que s'han entregat, com deia, amb aquesta festa organitzada d'Òmnium, de les Lletres Catalanes, la preuada nit de Santa Llúcia, que, per cert, Santa Llúcia és aquest divendres. Avui és dimecres, 11 de desembre, quan acaba el pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? 8 minuts que passen de 10:45. Nosaltres agafem el relleu de Massip i ho fem amb els nostres efectius habituals. En Joan Trias i en Rafa Sanahuja, què tal? Com esteu?
Hola, el de la Bar. Bon dia.
A la sotsdirecció, la Marta Jarque. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Prepara con la papaya.
Mar, Berta, com tenim avui els oients?
Doncs mira, Mercè, il·lusionats, perquè ja tenim el que serà el color de l'any 2025, que no és altre que el mocha mus, és a dir, el marró. Ja t'avanço, Mercè, que serà un 2025 amb predomini de tons cacau, xocolata i cafè, de caràcter neutre, que, segons afirmen els experts, transmeten elegància i sofisticació. Això és molt important, Mercè, perquè aquests colors disten de les tonalitats més cridaneres de temporades passades. Recordaràs el clàssic blue, el Berry Peri o el Viva Magenta. Punt d'inflexió, per tant, en el món de la moda, i els catalans estem preparats.
Tu t'agrada aquest mocha mous?
Mira, bé, jo trobo que vaig amb un jersei bastant mocha mous, sense saber-ho, eh?
Sí, 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 potser és aquesta tonalitat. A mi no m'acaba... Bé, bueno, no ho sé, això no mai se sap.
Tu ets més de colors cridaners.
Sí, són aquests colors nude que no, que es van posar de moda, jo no sé jo. S'han aguixat. Tu què vols dir, alguna cosa, del color nude?
No, t'estava mirant els teus colors que portes avui. No, bueno. Vull dir alguna cosa? No, jo partidari de tot el que sigui molt discret.
Pues per tant, t'agradarà això.
A mi sí.
No?
Sí, sí.
Està bé. Sempre quedes bé.
Sempre quedes bé. Bueno, els que sempre queden bé són els nostres homes de la peixera. Els que tenen l'armari sempre a l'últim crit són, com dèiem, els homes de la peixera, la producció amb el jersei sempre a joc, amb les xiruques, en Ferran Capdevila.
Tilla la dona del seu primogènit de pandó.
I pilotant el servei tècnic més de Berry Peri que de Clàssic Blue, que és en José Matosas.
Txin-txin, el JR.
Nosaltres som el Matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
El Matí a Ràdio Estel.
Cada cop que el sento...
Està molt ben trobat, trobo.
Amb Mercè Raga.
Vinga, Marta, què passarà a partir d'ara al Matí a Ràdio Estel?
Doncs mira, Mercè, avui arrencarem connectant amb el Baix Camp.
Ahí fuera... Libre bajo el sol.
I és que l'oli català de Cosselva, Mercè, denominació d'origen siurana, va ser el que diumenge es va fer servir per la consagració de la catedral de Notre-Dame de París en la seva reobertura. D'aquí uns minuts parlarem amb la Núria Cox, que és comercial d'aquesta marca d'olis.
Això serà abans de rebre a les 11 el cronista d'aquest programa, Marta.
Cesc Maideu, l'home nude, ens farà el rànquing de les 5 motos més robades a Barcelona. Tot això serà minuts abans de que la nostra corresponsal Olma Giró en robi el cor avui, que és el Dia Mundial del Tango.
Ai, milonga de amor.
Papa.
Ai, temblor de tanto.
La girocleta avui es desplaçarà fins a l'escola de tango Una Emoción.
Ui.
Per aprendre els passos més fogosos del tango, el ball de la passió i de l'amor, i, atenció, perquè del tango al pop, més de proximitat, en parlarem a les 12, perquè avui ens presenta... ens visita Dorian. És que em despisteu. Tira, José. Marc Gili, líder de la banda, ens visitarà a les 12 el dia abans del concert de la banda Dorian a la sala Razzmatazz i presentaran el seu nou treball, Futuros Impossibles.
I no deixarem, Marta, la cultura, perquè avui rebrem també a una poetessa premiada.
Ho deies tu, Mercè, premi Carla Ribas, la Blanca Llum Vidal, premiada pel seu darrer llibre, tan bonica i tan tirana. Parlarem amb ella el dia després de recollir el premi a la festa Òmnium de les Lletres Catalanes, la nit de Santa Llúcia, i de l'aplaudit discurs que va dedicar a la literatura. A més, avui, Àngel Miret, historiador a Història, amb Lluc Isern i Ismael Esmac, i per rematar el programa, Jaume Borja, a partir de 2 de 2, avui Mercè molt ben acompanyat per parlar-nos del concurs musical del moment a Catalunya, l'OPFest.
L'OPFest. Vale. Tu saps de què va l'OPFest?
Allò de les televisions locals.
Com dieu?
Sí, sí, això
és... Això sí.
Dit així, bueno, per glamour, no?
Sí, està molt bé, eh?
Allò de les televisions socials.
Bueno, no, i català, de proximitat. Clar. Doncs així, Harken, bona
sí,
companyia.
Sí, sí, per favor. Ho he dit jo, arribarem plegats a les 2.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Call. I like a spell.
thunder
rumbles. Com tenim avui la realitat paral·lela?
M'ho preguntes a mi, Mercè, o a Google?
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it,
roll
it,
find it, view it,
code it, jam. I és que, atenció, perquè ja ha sortit la grossa pels curiosos que, com jo, les acaballes d'any esperem en candeletes les cerques més populars de l'any, el nostre cervell a l'ombra, és a dir, Google. Què han buscat els espanyols amb més falera aquest any? Ho descobrim? És una pregunta, eh? M'acompanyeu?
Anem-hi.
Si us
m'agafeu de la mà?
Anem-hi. Absolutament.
Va, doncs som-hi. I és que, clar, això és un recull molt interessant perquè és que el que busques a Google una mica és el que et defineix com a societat, no? Ja veureu que us porto unes quantes categories, les categories més sonades. Veureu que en les dues primeres hi ha molts contrastos en les primeres posicions. D'acord? Pel que fa a actualitat, la més buscada de totes és alerta por precipitaciones.
Bueno, clar,
això és evident.
Normal.
I la segona és alerta por calor excessivo. És a dir, anem una mica de pal a pal.
Com aquí l'estudi.
Política, també, contrastos, eh? Posició número 1, Pedro Sánchez.
Més buscat, eh?
Més buscat. I el segon més buscat, atenció, sorpasso de Carles Puigdemont.
Ep.
També va ser el segon més buscat a l'agost.
Sí. Sí.
És veritat, i no el van trobar. Potser, mira, si l'haguessin buscat millor Google, a la primera posició, l'haguessin enxampat.
Sí.
Programes de televisió, aquí també hi ha una categoria de quines estan els més buscats. Aquí, a diferència de les primeres categories, aquí teleescombraria, primera i tots, aquí no hi ha contrast. Primer programa més buscat, La Isla de las Tentaciones, 7.
7, wow. Ja.
7. I el segon és Supervivientes All Stars, que aquí són els cracs de Supervivientes, els supervivientes.
Els darrers supervivents.
Però si us sembla, anem a les categories interessants.
Ara.
Per exemple, cerques més populars que comencen amb per què.
Per què?
Mira, el primer és molt interessant, per què piten a Cucurella. Clar, això és arran de l'Eurocopa.
Exacte.
Cucurella, per cert, que és molt simpàtic, eh?
Sí.
Molt simpàtic.
Cucurella.
Per què protesten los agricultores? Per tant, aquí denotem aquesta sensibilització amb l'Espanya rural.
I això
està molt bé.
La gent no té ni idea.
Però alerta, el que saps que tampoc tenen ni idea, la posició 3 del més buscat és per què se orina negro.
Com? Noi, això no té bona pinta, eh?
A veure, jo no sóc Google.
Des de cap metge,
eh? Eh?
Des de cap metge.
Clar, és el que, clar, clar, clar. Els que hem buscat això els diria que no perdin el temps a Google i que corren cap a urgències.
Sí. Però saps de què ve la pregunta?
No t'agafi amb els pixats al vent.
De la Sociedad de la Nieve. Que hi ha un moment que pixen negre.
Bona.
I la gent sortia del cinema i anava buscant per què mean negro.
Molt bé. Doncs és veritat, perquè a més és la pel·lícula més buscada a Google també aquest any. Molt bé, a la punt del Rafa, el nostre cinèfil a la taula. Següent categoria, gràcies, Como.
Gràcies. Ai.
Aquesta no sé si també té a veure amb la Sociedad de la Nieve. ¿Cómo se contagia la viruela del mono?
Ai, noi, clar.
Però això, clar, a mi també, ara que ho he llegit, faria gràcia saber.
Per petons.
Ah,
bueno,
sí?
Sí.
Bueno, busqueu a Google.
Sí.
O la segona, ¿cómo? Aquesta és més genèrica, ¿cómo va España?
Aquesta m'agrada molt perquè jo m'imagino a José María Aznar teclejant-lo tota l'estona.
¿Cómo va España?
¿Cómo va España? Va bien.
Ya va mal, España. Una cerca molt popular, Mercè, aquesta de ¿Cómo va España l'any 2024? Amb una resposta, això sí, invariable, malgrat el pas del temps.
Y es que España va muy bien, va muy bien para usted siempre.
Bueno, mira, va muy bien, ho sabem. Nosaltres anem cap a publicitat, 10:48, i a la tornada, penúltima hora, i parlarem d'oli, també. Ei. Oli de casa nostra. Ara tornem.
Ràdio Estel.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la Marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec,
i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Em dic Ana Maria i vaig viure 10 anys al carrer. Les portes són oportunitats i sense tenir-ne la vida es fa molt difícil. A Catalunya, al voltant de 18.000 persones viuen al ras. Des de fa 37 anys, Arrels Fundació obre portes a qui no en té. Entra ningú domina el carrer.org o fes un bisum al 33471.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que ja són 10:50. Tardíssim, però res, volem treure el cap, volem anar a parlar amb el Jorge, que és el propietari de l'hamburgueseria L'Artesata, que són les millors hamburgueses de Vigo, moltíssima diferència. Jorge, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Jorge? Jorge, res, és que ahir ens saltava l'alerta de la redacció. Ens va arribar un article amb el següent titular. Cada hamburguesa con queso que comemos resta 9 minutos de esperanza de vida. Això és del nutricionista Luis Zamora, aquesta perla. L'article, El Español, no sé... Jorge, ¿tú lees El Español o no?
A veces, vale, la verdad.
A veces. Oye, ¿y cómo valoras este titular? ¿Cada hamburguesa con queso que comemos resta 9 minutos de esperanza de vida?
Pues es el artículo, no lo he leído, pero me imagino que es que depende mucho qué hamburguesa con queso te comas. No es lo mismo una hamburguesa con queso ultraprocesada, llenísima de nitratos, con sucedáneos de queso,
claro,
con panes ultraprocesados llenos de grasas trans, a una carne picada, un queso que de verdad y
un queso de verdad. Claro. No, eso es así, Jorge. Oye, Jorge, gracias por la aclaración. Para los que vivimos lejos de Vigo, ¿nos puedes dar alguna receta que podamos hacer en casa, un bocadillo original que nos alegre el día? ¿Cuál sería?
Pues en Vigo siempre ha habido mucha tradición de boqueta de jamón asado y es una receta que requiere, lo único que requiere es un poquito de tiempo y queda siempre muy, muy rica.
Claro, Jorge. Jorge, hacemos una cosa. ¿Cómo van las luces? Queremos saber penúltima hora.
Sí. Bien.
¿Sí?
Este año, sí. Ah. No he visto por ahora tanto movimiento, excepto el puente de la Constitución, que sí que estaba muy, muy lleno todo.
Claro.
Y sí, lo que sí que veo es este año el turista está dejando mucho menos dinero en general, o al menos es mi percepción por la zona.
Esto es un problema.
Ideño, no lo sé,
bueno,
pero por la zona,
los
restaurantes locales y tal, uh-huh, sí que parece que están gastando más bien poquito.
Bueno, Jorge, te dejamos con la Artesata, con esas hamburguesas buenísimas desde Vigo. Gracias por esa aclaración, ¿eh? Que vaya muy bien. Feliz Navidad, Jorge.
Nada, a vosotros.
Venga, vamos. Deu 53.
Sí, yo estoy contenta.
Què, Rafa?
No, justa la connexió que farem ara. Ja us ho explicava el Pau Massip molt a poc a l'informatiu. Però ara insistirem perquè ens sembla molt importantíssim, em sembla, que l'oli d'oliva verge extra de la Selva del Camp ha arribat ni més ni menys que a la catedral de Notre Dame.
Toma!
A París. Com us sentiu? L'arquebisbe de París va utilitzar l'oli Antara de la cooperativa Coselva durant la consagració de l'altar en el renaixement d'aquest temple gòtic. Oli català! Una història que avui descobrirem de la mà de la Núria Cots, comercial de Coselva. Núria, oli!
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Oli.
I, hola. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per fer aquest ressò d'aquesta importància. Nosaltres crec que tots plegats, tot el país, se'n pot ben agloriar.
Home, i tant. Seria. Però escolta, com és això que ha arribat un oli català fins a París? Com és això, Núria?
Com ens va?
Oli.
Sí, seré una mica breu, però doncs, més o menys, m'agradarà expressar-ho des de cada sentiment que això ha fet possible aquest vincle que nosaltres històricament ja som presents per a fer la consagració de l'altar de Notre Dame. Ens hem de remuntar una miqueta. A veure, primer que res he de dir una cosa important. Jo citaré la persona que realment ho ha fet possible perquè ella m'ha donat autorització.
Aleshores,
estem tots legals, diguem-ho així.
Perfecte.
Tanmateix, la senyora que ja no és client, és amiga, perquè fa molts anys que ens coneixem, es diu Madame Maiten de Sant Pol. Aquesta senyora, ja li vaig dir fa dos dies, dic, escolti, aquí a Catalunya serà, bueno, molt coneguda, i li va fer molta il·lusió, això, també. És una senyora parisenca, esposa, mare i àvia, com ella mateixa es defineix, però amb una clara vocació cristiana catòlica, d'ajuda humanitària a hospitals i parròquies de París. La nostra relació amb ella neix, fixeu-vos, l'any 1998.
Any
que ens concedeixen al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que així es deia aleshores, el primer premi al millor extraverge de tot l'estat espanyol en la modalitat de fruitats madurs, Antara. Aquest oli que nosaltres estimem i que fem tot el possible perquè sigui merescut arreu. Val? Aquell any ella, de donar la casualitat, i la seva família estiuejava a la província de Tarragona i sabedora del premi va venir a comprar-ne a la nostra botiga, al·legant que el privilegi de poder tenir aquesta oportunitat doncs no la podia decebre, no? I des d'aquella primera cita fins avui ens han anat comprant Antara pels seus clients a França. Penseu que dels guanys d'aquestes vendes destinava a un tant per cent molt elevat a donacions cristianes, Càritas, ONGs o gent necessitada. És una senyora que està molt vinculada amb té una profunda fe viva. L'any 2008, però,
2008.
Va ser un fet molt important. El proveïdor habitual de l'oli per a consagrar el crisma de la catedral de Notre Dame els hi comunica que no pot servir més. I és llavors on Madame Maitien de Sant Pol rep l'honor de ser la que ocuparà aquest càrrec i pensava ja en Coselva i amb el seu oli Antara. Antara, doncs, present i protagonista com oli consagrat cada any a la catedral de la Nostra Senyora de París, insigne, com sabem tots, de culte catòlic de tot el món, que servirà per a fer possible la unció dels malalts i el sacrament de l'extremunció. Aquí nosaltres ja érem molt devots d'aquesta senyora, no? Ja érem, doncs, molt fans d'aquesta senyora. Altruistament ens feia arribar, a molts llocs, no? A molts llocs d'Europa.
I des de llavors, Núria, fins ara, Antara, encara està a Notre Dame.
Bravo!
Sí, sí, sí. I com
a curiositat...
Espera,
perdó. Sí, Núria, endavant. Dos minuts, Núria.
Sí. Jo tinc dos minuts?
Sí, exacte.
Serà breu.
Doncs només una cosa. Com a curiositat, es va produir l'abril del 2019 a la catedral l'incendi, que va fer la recuperació, doncs Coselva també va col·laborar donant oli perquè es pogués fer una continuïtat el més lleugera possible, i això també es va agrair. Torna a passar un altre fet destacat, i és que aquest estiu la senyora de Sant Pol rep una notificació de l'arquebisbat de París dient que una vegada la cerimònia oficial de repertura del públic i oferir la primera missa en 5 anys a Notre Dame per la consagració de l'altar el diumenge 8 de desembre passat, comptaven per després que el prelat regés l'oració de consagració, la unció de l'altar amb el crisma, que fos l'oli també verge extra Antara.
Bien.
Quina meravella, clar.
Sí, hi ha una cosa curiosa perquè estava patint, perquè això li van dir a l'estiu, i ella estava patint perquè faltaven dues setmanes per la inauguració i no deia res.
I no li havien confirmat.
Mare de Déu. Sí, no li havien confirmat. Llavors ella agafa i torna a fer un correu.
Vinga, té iniciativa, eh? La madame té iniciativa.
Doncs llavors ja li van dir sí, per favor, i llavors ja li van començar a donar tot un sèrie d'actuacions.
Per tant, ja per acabar... Sí, Núria, ja per
acabar. Només per acabar. Deixeu-me llegir el que va explicar ell. Bueno, que va escriure a mi.
Núria, lamentablement...
Jo crec, Rafa, que farem una cosa. Anem, si us sembla, a escoltar la Júlia Julbe.
Sisplau.
Núria, no pengi.
No pengi. Són dos minuts, per això, dos segons.
Que ens fa goig, continuar parlant amb vostè. Escoltem, gràcies, Júlia Julbe, amb les notícies i tornem també...
Amb el bon oli.
Rafa,
molt bé.
No pengi.
No pengi.
Fins ara.
No penjo.